Síria i per Síria hi ha barreja de sentiments. Alegria en molts barris, por en altres, incertesa en gairebé tots. Les autoritats que s'han fet amb el poder s'esforcen per traslladar tranquil·litat a la comunitat internacional, però avui mateix diverses persones armades han cremat la tomba del pare de Bashar al-Assad. Tenim dos equips d'enviats especials a Síria, un a la capital, a Damasc, i l'altre al nord, al Kurdistan, on hi ha hagut escaramusses aquests darrers dies. I aquí a l'estudi tindrem una representació molt granada de sirians que viuen a Catalunya. Es plantegen tornar al seu país? Ens ho explicaran a partir de les 11.
Catalunya nit.
La Unió Europea no retallarà finalment els dies de pesca, tal i com demanaven els pescadors catalans. Això sí, hauran de complir mesures molt, molt similars a les que proposava ahir el Catalunya Nit la científica de l'Institut de Ciències del Mar, Iv Galimany.
Que els forats que té aquesta xarxa de la pesca siguin més grans. Una altra mesura, hi ha una tecnologia ara desenvolupada que és fer aquestes portes que es diuen voladores. No s'arrosseguen pel fons i no el fan malbé. I la tercera proposta que nosaltres estem fent i promoure, no incrementar, les àrees protegides a la pesca.
Doncs són propostes que ha adoptat la Unió Europea gairebé de manera calcada, tot i així els pescadors no estan satisfets perquè complir amb aquestes condicions els comporta, diuen, inversions massa elevades.
Primera, que obliguen a fer inversions molt importants a les embarcacions, i segona, que disminuiran les captures. També disminuïixen els ingressos, el que fan encara més inviable l'activitat econòmica del sector d'arrossegament.
En l'apartat polític, avui explicarem la disposició que mostra Pedro Sánchez a reunir-se amb Carles Puigdemont i l'ultimàtum d'Esquerra a Salvador Illa per la seva decisió d'incloure a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el 112.
Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
I deixem una pregunta a l'aire. Qui és per tu la persona de l'any? La revista Time és a punt de respondre aquesta pregunta, ho recuperarem més endavant, i aquesta nit anirem de concert. Perquè Pau Vallvé presenta el seu nou disc, Agorafília, en aquests moments a l'Auditori de Barcelona. Atents al títol d'aquesta cançó.
En aquest punt ja del partit.
Ben bonica, per cert, aquestes alçades del partit, així es titula, i ens va bé per dir que aquestes alçades del partit, a la mitja part, el Barça, que juga a Dortmund, estava empatant 0-0. Podeu seguir la transmissió per Catalunya Ràdio del partit, però qualsevol novetat destacable que hi hagi, us l'explicarem també per aquí. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Quatre dies després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, les noves autoritats de Síria intenten estabilitzar el país mentre continuen havent-hi enfrontaments armats en alguns punts contra la minoria alauita de l'expresident al-Assad. Una de les imatges impactants del dia és precisament la crema intencionada de la tomba de Hafiz al-Assad, el pare de l'exmandatari de Síria, avui, recordem-ho, exiliat a Rússia. Al nord i l'est del país, els kurds retrocedeixen posicions davant l'embat de les forces pro-turques. Saludem a aquesta hora els dos enviats especials de Catalunya Ràdio a Síria. Tenim a la Maria Alba Gilabert i el José Antonio Rodríguez a la capital, a Damasc. Bona nit, Maria Alba.
Bona nit.
I també podem saludar des d'Amuda, al Kurdistan sirià, al nord-est, tocant a la frontera turca, el Jordi Brascó. Jordi, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Vinga, comencem per Damasc.
Janna, 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 wallah, ya watanna, janna, janna, janna.
Maria Alba, no hem de, ni de saber l'idioma per deduir que això són celebracions, eh? Gent contenta que heu trobat als carrers de Damasc. Quina és la situació a la capital?
Doncs mira, portem ja 4 dies de festa i continua. Fa un moment encara disparaven trets a l'aire per celebrar una caiguda que molts diuen que encara no se la creuen, que els sembla que estan somiant i que d'un moment a l'altre es despertaran i veuran que tot era mentida. Però no és mentida, ha passat, està passant i contínuament passen coses aquí a la capital. Es veu al carrer canvis constants de petits detalls, si tu vols, no? Cartells que apareixen a les parets reclamant notícies sobre gent desapareguda. Els policies que ara circulen, que no són policies, són milicians, alguns bastant mal girbats, d'altres amb vestits de camuflatge d'aquests que podríem comprar en alguna botiga qualsevol de caçadors, no? I són ells els que patrullen per la ciutat, s'han fet càrrec de l'ordre públic, van amb grups amb l'arma a l'espatlla, però de moment no han hagut d'intervenir, no hi ha incidents, almenys que nosaltres haguem vist.
Clar, aquesta és una de les claus, estem tots pendents de si es descontrola o no la situació. De moment el que veiem són els intents de les autoritats de transmetre calma. Això sí, contrasta en Maria Alba amb algunes de les imatges que també ens arriben de diversos punts del país, com per exemple la crema de la tomba del pare de Bashar al-Assad.
Efectivament, aquesta crema que s'ha fet a la regió de Latakia, que és a la mar Mediterrània, és a la costa. Aquí no s'han produït fets com aquest. Màxim que s'ha vist és trepitjar alguna foto que encara queda de Bashar al-Assad i esquinçar-la als carrers, però sí que sabem que hi ha hagut aquests incidents. També se'ns ha confirmat per part de l'Observatori de Drets Humans Sirià que hi ha hagut almenys 6 execucions. D'una vam veure nosaltres la imatge, el vídeo que van gravar en una plaça pública, va ser penjat un cosí de Bashar al-Assad, que avui ens deia una persona amb la que hem parlat que era pitjor que el mateix Bashar al-Assad. I ens ha explicat coses terribles de la rumorologia popular que no ens atrevim a reproduir perquè tot això s'hauria de demostrar amb tribunals i amb proves, amb tribunals internacionals, no? En tot cas, l'anunci que s'ha fet per part de les noves autoritats de que perseguiran els culpables de tot el mal que s'ha fet al poble sirià durant aquestes últimes dècades, aquestes represàlies, aquesta justícia que volen fer i que no sabem en què consistirà, de moment demanen la repatriació dels que hagin pogut fugir, doncs això ha caigut bastant bé entre la població, que consideren just que es faci aquesta... Ells no en diuen revenja, en diuen justícia.
Clar, aquí hi ha moltes sensibilitats diferents. Per exemple, si ens traslladem ara al nord, on tenim el Jordi, aquí els kurds estan veient, Jordi, com els retallen el territori que controlaven. Què és el que han perdut? Com els estan anant?
Sí, clar, l'HTS assegura que no pretén atacar el nord-est de Síria, que recordem és aquesta zona dominada pels kurds, però de moment ja els ha pres el control de la ciutat de Deir al-Zor. Val a dir que els kurds s'havien apoderat d'aquest punt molt estratègic fa només uns dies, aprofitant la caiguda del règim de Bashar al-Assad, i davant l'arribada de l'HTS, els kurds han optat per no enfrontar-s'hi i en retirar-se més enllà de l'Eufrates, que és el riu que divideix aquesta ciutat de Deir al-Zor. De fet, el curs del riu de l'Eufrates és ara mateix el límit oest de la zona que controlen els kurds. A part de Deir al-Zor, al sud, fins ahir també controlaven una altra part a l'altra banda del riu, la zona de Manbij, al nord, però també l'han perdut, en aquest cas a mans de les milícies pro-turques i després d'uns combats que han deixat 200 morts. Els Estats Units ha hagut d'intervenir perquè es firmés aquest alto al foc que ara deixa Manbij sota influència turca. El resum, doncs, és que 4 dies després de la caiguda del règim, tot allò que controlava al-Assad ara ho controla l'HTS i que els kurds han perdut a mans dels proturcs una part del territori que controlaven des de fa 8 anys.
I no sé si en aquesta zona, per tant, veuen amb uns altres ulls que Damasc el canvi de rumb que està prenent el país. No sé si veus la gent majoritàriament satisfeta o què és el que detectes.
Jo diria que estan a l'expectativa, però això sí, diria que des de l'escepticisme. Aquí, la caiguda de l'Assad, per exemple, es va celebrar, tot i que, de fet, amb ella el poder, a efectes pràctics, al nord-est de Síria era de facto dels kurds, i ara, doncs, òbviament, ningú s'atreveix a vaticinar què passarà exactament. La cúpula de l'HTS, insistim, ja ha dit que no pretén enfrontar-se als kurds, però recordem que a Síria i també dins d'aquest grup que ara domina el règim, aquest grup, hi ha multitud d'islamistes que ja han lluitat contra els kurds en el passat, sense anar més lluny, algunes restes d'estat islàmic que els kurds van expulsar l'any 2019, motiu pel qual compten amb el suport dels Estats Units per controlar el nord-est de Síria, que vindria a ser un terç del territori total del país. Els kurds no tenen com a objectiu independitzar-se de Síria, però sí anhelen un grau d'autonomia similar al que tenen els kurds del país veí, de l'Iraq. Efectes pràctics, diríem que ja el tenen, però mai va ser reconegut per l'Assad de manera oficial i tampoc sembla que actés i estigui disposat, si més no, d'entrada.
Molt bé, veureu també quins són els moviments que fa Turquia. Moltíssimes gràcies als nostres enviats especials de Catalunya Ràdio a Síria, Jordi Brascó des de Muda, bona nit.
Bona nit.
I José Antonio Rodríguez i Marialba Gilabert des de Damasc, també molt bona nit. Fins demà, Marialba.
Bona nit. Adéu, fins demà.
Tres minuts i mig i arribarem a un quart d'onze de la nit. Malestar dels pescadors catalans davant l'acord d'aquesta matinada a Brussel·les. Ahir explicàvem aquí el programa que estaven negociant allò a ritme de maratonià i finalment van arribar a un acord que els permet pescar els mateixos dies que fins ara, sí, això sí, sí, apliquen mesures de protecció mediambiental. Un acord que implicarà noves inversions i que comportarà una reducció de les captures. Rafael de Ribot, bona nit.
Manel, bona nit.
Recordem què preveu l'acord a què han arribat els ministres d'Agricultura.
Doncs els vaixells de pesca d'arrossegament del Mediterrani podran sortir a pescar els mateixos dies que fins ara, uns 130 dies l'any, si es comprometen a ser més selectius a les captures, a modificar les xarxes i a utilitzar les tecnologies més modernes, així com ampliar les zones de veda i també a respectar-les. La proposta inicial de la comissió era fixar un màxim de 27 dies de pesca per recuperar la biodiversitat marina.
Fins ara havíem dit molt, i això és el que deien els pescadors, en 27 dies no podem sobreviure, ara en canvi sí que podran pescar els mateixos dies si fa no fa que ara, però per què no hi estan d'acord tampoc els pescadors amb aquest acord?
Doncs mira, en primer terme asseguren que la comissió s'equivoca la manera de comptabilitzar les reserves marines. Així ho ha explicat el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad.
Sector pesquer sí que el que veu és que els espectadors estan recuperant, i molt, però és que a més portem instituts científics a bord de les nostres embarcacions i diuen que la metodologia que està fent servir la Unió Europea, doncs, poder s'hauria de revisar.
També consideren una injustícia que els penalitzin precisament a ells els períodes de veda voluntària que ja fan i denuncien l'impacte econòmic que tindrà l'acord. Joan Balaguer és el secretari de la confraria de la Ràpita.
Primera, que obliguen a fer inversions molt importants a les embarcacions, i segona, que disminuiran les captures de peix que es pot vendre. Llavors, també disminueixen els ingressos, el que fan encara més inviable l'activitat econòmica del sector d'arrossegament.
Com deies tu, malestar generalitzat. Els únics que han considerat raonables les mesures són els pescadors de Palamós, que asseguren que ja compleixen algunes de les exigències acordades.
Es queixen, per tant, perquè les pales que fan servir ara molts les hauran de canviar per unes altres. Això són
xarxes
diners
més amples, canvis de les pales...
Exacte. Les xarxes, sí, més amples vol dir que pesquen menys, perquè ara arrossegaven més espècies, diguem. No sé si totes aquestes inquietuds que han mostrat avui per aquest acord han tingut resposta per part de les administracions.
Doncs tant el govern català com l'espanyol admeten que les mesures compensatòries són complicades i, per tant, el que fan és prometre recursos. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, s'ha compromès a buscar fons europeus per finançar els costos que haurà d'assumir el sector.
Vamos a buscar los mecanismos de apoyo público para hacer lo más liviano posible la asunción de los costes económicos de la implementación de estas medidas.
I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit que es farà el que faci falta perquè es pugui mantenir els dies de pesca actuals.
Però el que hem d'analitzar ara és amb els grups parlamentaris, que ja els he convocat per veure'ns entre avui i demà quan els hi vagi bé, però també amb les cofradies, doncs, analitzar quin impacte econòmic tindrà.
Un compromís i un anunci. Manel Ordeig ha anunciat que presentarà una proposta per tenir un grup fix a Brussel·les que defensi els interessos de Catalunya. I ha recordat que l'any que ve està a tocar començarà la negociació de la nova política agrícola comuna, la famosa PAC.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael. Hem sentit les reclamacions del sector pesquer. Doncs bé, un altre sector, el ramader boví, està preocupat per l'impacte del tractat comercial amb el Mercosur. Consideren que l'arribada massiva de carn de grans productors de fora de la Unió Europea pot afectar greument les explotacions del país, molt tensionades. També pels efectes de la malaltia de la llengua blava. Anem ara cap a Tarragona, Ricard Boigas.
El sector veu amb preocupació el tractat que anul·la aranzels i dona carta blanca a doblar l'arribada de carn de boví de Sud-amèrica molt més econòmica. El president de l'Associació de Productors de Boví a l'Estat, Ricard Godia, ha dit en un acte al Port de Tarragona que això generarà un desajust greu al mercat.
Farà baixa preus i farà baixa qualitat. La meitat del que nosaltres produïm ens ficaran la meitat de producte aquí. Això, evidentment, afecta el mercat i, evidentment, tenim por. Pot ser de que la percepció de la qualitat de carn baixi per culpa que aquests països estan produint en hormones, estan produint sense la reglamentació de l'antibiòtic, estan produint amb promotors de creixement, cosa que nosaltres tenim prohibits i penats a Europa.
Una altra preocupació són les restriccions a l'Estat espanyol per comprar nous vedells per omplir les granges molt afectades per la malaltia de la llengua blava. Reclamen menys limitacions, com ja es fa a la resta d'Europa, i més vacunes.
N'havíem anat parlant aquí al Catalunya Nit els últims dies, les últimes setmanes, i ja han començat les primeres vagues de lloguers. Els primers han estat, en concret, 23 inquilins d'una promoció de la immobiliària de la Caixa a Salou i 6 més d'una altra del Vendrell. Els seguiran al març dues promocions, també d'Inmocaixa, a Sant Manat, al Vallès Occidental. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quins arguments donen aquests llogaters per deixar de pagar?
Doncs mira, d'entrada hem de dir que es tracta d'antigues promocions d'habitatge protegit, on ara s'apliquen preus i clàusules que els veïns consideren abusius. Els veïns denuncien que els estan cobrant indegudament l'IBI i amb aquest argument han deixat de pagar la propietat els dos últims rebuts. Quica Aguilera els fa de portaveu.
Nos han estado cobrando el IBI durante todos estos años. Yo llevo 7, pero hay vecinos que llevan más tiempo. Y a cuenta del IBI que ha sido cobrado casi una, a precios abusivos todo, hemos decidido no pagar estos últimos dos meses y apuntarnos a esta vaga.
Què passarà amb aquests diners?
Doncs mira, no els estan abonant a Immocaixa, però aquests diners dels lloguers els ingressen i els retenen en un compte com a arma de negociació, segons explica Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
Aquests diners queden en mans dels llogaters i forma part de la negociació veure com es desenllaça això.
És important, doncs, que els veïns que vulguin fer aquesta mena de vaga puguin demostrar que el propietari els està causant un perjudici i que s'organitzin, per exemple, demanant el suport d'aquest sindicat. Si mirem a fora a veure com ho fan, hem trobat exemples a l'estat de Nova York on els llogaters tenen el dret de reduir el pagament del lloguer si poden demostrar que hi ha hagut aquesta mala praxi. Ho ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio el professor de dret Jordi Bonhoms.
El propietari no podria reclamar o fer una demanda per impagament de lloguer, sinó que els llogaters tindrien el seu dret, demostrant que hi ha hagut una clàusula abusiva o un incompliment de contracte previ. Els llogaters s'organitzen i diuen, bé, deixem de pagar una quantitat de lloguer i aquest és un dret que jo tinc, no?, que està reconegut.
I Manel, abans, a banda de denunciar aquest cobrament indegut de l'IBI, aquests veïns també fan una reclamació a l'Incasòl, volen que adquireixi 38 promocions perquè sigui habitatge social per sempre i la Caixa no pugui imposar preus abusius. De moment en comprarà 9.
Perfecte, moltes gràcies, Carme.
Fins ara.
I hem deixat a la portada el Barça amb un empat a 0 a la mitja part, però tot això està canviant, així que connectem amb Damià Aguilar. Damià, com estan en el partit a Dortmund?
Mira, Manel, acaba d'empatar el Dortmund. S'havia avançat el Barça al minut 49. Una pilota que roba Dani Olmo al mig del camp. Li passa a Rafinha, que fa la cursa i aconsegueix superar el porter del Dortmund. Minut 49, però l'àrbitre ha marcat penal de Cubarsí sobre Guirassy, targeta groga pel central del Barça, i el mateix Guirassy ha convertit aquest penal al minut 59. Per tant, ara mateix empat a 1 entre el Dortmund i el Futbol Club Barcelona.
Molt bé, si acabés així, els va prou bé els dos equips, de moment, a la Lliga de Campions.
Sempre és millor, evidentment, sumar els 3 punts. Tot allò d'acostar-se a les 8 primeres posicions seria el millor
que li podria passar al Futbol Club Barcelona, però ara mateix és un dels equips que ocupa precisament aquesta una posició entre els vuit primers, també amb el Borussia Dortmund. És un partit certament complicat pel Barça, que ha fet una molt bona primera part, però al Barça li està costant moltíssim. Ara bé, un bon joc dels homes del Barça, que han pogut aprofitar doncs, una segona part en què semblava que el Dortmund començava amb molta força i com a mínim han pogut fer aquest 0-1 i ara amb l'empat al marcador, minut 61.
Molt bé, doncs si hi ha novetats importants ja ho saps, tens línia oberta i si no, a partir de les 11 ens fas el resum d'aquest partit i del més destacat de la jornada. Gràcies, Damià.
Molt bé, fins ara.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Nou minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Volem parlar ara d'un informe contundent de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que alerta que el temps d'espera a les urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida és excessiu i que pot repercutir en la salut dels pacients. L'informe també destaca una gestió deficient del servei i apunta que el seu finançament és insuficient. Lleida, Júlia Albacar.
L'informe avalua el servei d'urgències durant l'any 2022. Conclou que els temps d'espera dels pacients són massa elevats, lluny dels estàndards estatals i internacionals. Un dels aspectes que considera crítics és l'atenció d'urgència a pacients que han de ser ingressats i apunta que si es redueix el temps d'espera per a aquestes persones es podria arribar a reduir també la mortalitat. L'informe qüestiona la gestió i el finançament de les urgències. Apunta que s'observen problemes de governança i que els 11 milions que reben anualment per l'ICS són insuficients per al servei. Els sindicats apunten directament a la gestió. Marta Maials, de Catac.
No em sorprèn que hagi sortit malament perquè és la gestió, i perquè el personal és el que som, vull dir, ja no et pots dividir a més.
I Amparo Loren, de Comissions, destaca que en els darrers anys s'han fet canvis, però que les instal·lacions són insuficients per al volum de pacients que s'atenen.
L'Arnau de Vilanova, per tota una província, la franja de l'Aragó, i és que és petit, llavors no m'estranya que surti així. Necessitaríem el doble.
L'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran i part de la Franja d'Aragó i dona servei a una població de gairebé mig milió de persones.
Doncs volem seguir una estona més centrats en el que està passant a l'Hospital Arnau de Vilanova. Des de l'hospital subratllen que les dades exposades per la sindicatura fan referència a l'any 2022 i que en aquell moment va haver-hi un canvi d'equip directiu. Un canvi que va suposar, entre d'altres, el nomenament d'Oriol Lluguero com a responsable del servei, i el tenim escoltant-nos ara mateix aquí al Catalunya Nit. Oriol Lluguero, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, aquest informe de la sindicatura ens ha semblat contundent, dibuixa un servei d'urgències amb una atenció per sota dels estàndards que serien esperables. Què ha passat? Què està passant?
Bé, jo crec que el que és important és que estem parlant d'un informe que avalua la gestió, bueno, l'urgència de l'any 2022 i, i la veritat és que veníem d'una època de pandèmia, postpandèmia, que havia estat molt crítica, no? I la veritat és que jo vaig assumir la direcció doncs, cap a finals d'octubre d'aquell mateix any i hem fet uns canvis, però el que reconeix la sindicatura, no? I nosaltres hem col·laborat amb ells en l'elaboració de l'informe, és que el que venim reivindicant de que hi ha un infrafinançament no només de l'urgència, sinó de tot l'hospital, que ens ha situat a la cua de Catalunya en molts aspectes i que ara s'està intentant revertir, però evidentment estem partint d'una base molt baixa i a la llarga això, evidentment, pot tenir efectes en els temps d'espera com a mínim i en un hospital doncs, que ara ja passem de les 100.000 urgències a l'any estar preparat per atendre 50.000, no? Per tant, aquesta és una realitat que tenim i això és el que fica de manifest l'informe.
Clar, sentíem la dada de 11 milions d'euros, diuen que estan infrafinançats, això ho reconeix el mateix informe. Quants diners més necessitarien? És a dir, fins a quin punt arriba aquest finançament per sota del que voldrien?
Bé, jo no soc economista i no sé què val, no?, l'obra que ens faria falta, però el que sí que és veritat és que segons les mateixes dades del CatSalut, en aquests moments, pel tipus de població que tenim, no?, per les característiques del nostre hospital, que és l'únic que hi ha a la nostra regió sanitària, doncs ens tocarien perquè entenguin doncs uns 60 boxes d'alta complexitat, de nivell 2, que diríem, i en aquests moments en tenim 24. no? Per tant, i veiem els pacients, no? I tot i així hem millorat els temps d'assistència, hem baixat amb molts indicadors i hem millorat la qualitat d'assistència i la satisfacció dels pacients, però l'espai és el que és, no? I treballem amb boxes doblats, doncs, la majoria de dies, doncs, perquè les ratios del CatSalut ja ens diuen que ens tocarien gairebé el triple de boxes dels que tenim. El cost econòmic que té això, doncs, si diuen que són 11 milions, seran 11 milions, no ho sé, perquè jo no sé d'aquest aspecte econòmic, no? Però el que sí que cal és que és una urgència que es va plantejar el 2007 per una realitat social que ha canviat completament i que en els propers anys tampoc millorarà perquè la població seguirà envellint-se, seguirà tenint dispersió territorial i sent referència als hospitals del Pirineu que estan a una hora de camí de nosaltres, no?
Clar, l'informe explica que fins i tot hi ha pacients que marxen de les urgències abans de rebre l'assistència. Això encara continua passant?
Bueno, jo crec que això és una dada que passa a molts dels hospitals i, de fet, divendres els convido que si es volen incorporar en un seminari que organitzem perquè hem vist que molts dels pacients que venen, quan els oferim que siguin atesos al CUAP amb un procediment que es coneix com derivació inversa, doncs un 25% se'n van al seu domicili. És a dir, no busquen ni una assistència sanitària perquè han vingut a l'hospital de referència de la regió per un motiu d'urgència que acaba tornant a casa seva sense requerir assistència perquè probablement no era un problema agut de salut greu, no? Com per anar a l'hospital territorial. Llavors, això generen visites, generen esperes i, evidentment, la taxa d'abandonament i de fugues dels hospitals és una realitat i és un indicador que utilitzem tots els hospitals com a veure què és el que passa. Ens preocupen aquells que puguin marxar amb gravetat clínica, que són els mínims, no? Sempre són aquests nivells 4 i 5 de patologia banal, doncs, que a vegades consulten a un altre lloc o a vegades fins i tot se'n tornen a casa, no?
Vostè, des que és el cap d'urgències, i ja sabem que no pot incrementar el pressupost, però quines mesures ha intentat tirar endavant per millorar el servei que s'està oferint?
Bé, bueno, nosaltres la veritat és que hem passat de ser 26 metges que érem a l'octubre del 22, en aquest moment som 41, no? I per tant això, el tenir més professionals mèdics, doncs augmenta el temps que podem estar per veure malalts, hem augmentat la ràtio d'infermeries a tots els torns i fins i tot també el cap de setmana, no? Per intentar equilibrar les càrregues de treball. Hem fet distribucions horàries perquè tinguem els pics de més afluència, doncs més professionals treballant, no? I això generalment és al migdia i cap a les 8, 9 de la nit. I després el que hem fet és buscar llocs on podem visitar malalts de forma més ràpida fins que no tinguin un box, no? I vam obrir una unitat que és una d'observació que té fins a 10 llits, on aquells pacients que potser no han d'ingressar però no cal que siguin en un box, doncs poden esperar per anar avançant, no? Vull dir que aquestes són algunes de les mesures, implantar també, com dèiem, la derivació inversa, que és que aquells malalts que poden ser atesos al seu CAP o al CUAP doncs puguin anar cap allí per no esperar a l'hospital.
L'ideal per vostès que seria un edifici nou, renovar el que hi ha, ampliar-lo, que ja s'estan fent obres, però què hauria de passar al seu hospital?
Bueno, a l'hospital jo crec que s'ha de fer una reforma integral. No sé si s'ha de fer un hospital nou, perquè jo crec que el que tenim es pot aprofitar amb molt espai i, de fet, s'està fent un edifici nou de consultes externes i jo crec que ampliant els espais per l'atenció urgent, no?, i poder donar resposta, doncs, amb aquestes necessitats que ja estan establertes i que han d'incorporar l'urgència de salut mental i que hem de millorar els boxes que tenim per pacients oncològics, per pacients amb agitació, doncs jo crec que és una reforma que està a la taula del CatSalut i que espero, doncs, que amb l'ajuda d'aquest informe doncs fiquem fil a l'agulla i puguem començar a fer aquesta obra quan abans millor, no?
Des de la Sindicatura de Comptes de Catalunya volen fer el mateix, mirar què és el que està passant als grans hospitals de Catalunya. Creu que es trobaran més o menys la mateixa situació que l'Arnau de Vilanova o bé el seu és un cas particular?
No, jo crec que és una situació que és similar. Vull dir, mentre fèiem aquest informe de la Sindicatura, vam passar l'auditoria del CatSalut de qualitat assistencial i vam treure un 9,8 sobre 10. Per tant, hi ha unes coses que són els indicadors clínics que funcionen, però la situació d'infrafinançament i que l'urgència és un lloc que fins ara no s'havia tingut molta en consideració, doncs és una realitat que passa en molts hospitals i, de fet, som l'hospital de l'ICS amb menys pacients que esperen per pujar en una planta. Per tant, nosaltres tenim una mitja de 12 hores. Hi ha hospitals de l'ICS que els pacients estan fins a 3 dies per pujar a la seva planta, no? I, per tant, ja veurem. Jo crec que, com a mínim, la situació serà similar a la resta d'hospitals perquè ho parlem amb altres caps de servei i que molts dels hospitals de Catalunya, no? És una realitat que tenim. La població envelleix, ve a urgències i ja us dic, nosaltres a l'any 2013, és a dir, fa 10 anys, teníem 70.000 urgències i ja en portem més de 100.000 i realment la població ha augmentat amb 30.000 persones o 40.000 en aquest temps, no? Per tant, això vol dir que la població envelleix, no mor i consulta més i, per tant, ens hem de preparar per fer-ho.
Un altre dels factors que teniu a l'Arnau de Vilanova és que és, a més, l'hospital de referència per a les regions sanitàries de Lleida, però també de l'Alt Pirineu, de l'Aran, atén pacients de la Franja de Ponent. No sé si hauria d'haver-hi més hospitals en aquestes altres zones perquè no tinguéssiu tanta càrrega vosaltres. No sé si per aquí també hi podria haver una solució.
Bueno, jo crec que el que s'ha de fer de moment és dotar els serveis que hi ha en aquests moments dels recursos que necessiten. Si una vegada complim els estàndards que ens marca el CatSalut, doncs veiem que no és suficient, ja valorem que real tingui un hospital. Nosaltres tenim molta dispersió geogràfica i als hospitals se'ls ha de donar de contingut de pacients, però també de clínica i de casos perquè els professionals que hi treballin doncs, tinguin feina per fer, no?, i que siguin llocs atractius i no crear petits hospitals que després tenen molta dificultat de cobertura, doncs perquè la casuística no atreu els professionals, no? Llavors, el que hem de fer és poder treballar plegats i que els recursos que tenim ara doncs, estiguin al 100%, no al 50 ni al 40, no? I probablement quan tinguem 60 boxes i una urgència el triple de gran, doncs podrem donar més resposta als pacients, però sí que és una realitat que quan mirem indicadors hem d'entendre que el proper hospital que tenim més a prop és el de Tremp, que està a una hora, i el nostre hospital de referència, que és Vall d'Hebron, doncs està a pràcticament 2 hores de distància i no tenim res més. Això no passa ni a Tarragona, que hi ha els hospitals de Reus i el de Tarragona, a Girona, que tenen Santa Caterina, Figueres, etc., o a Barcelona, que hi ha la multitud d'hospitals. Aquí estem sols, no? I, per tant, hem de pensar molt bé quan el tema un pacient que viu a 45 minuts del nostre hospital, que seguim sent el seu hospital de referència.
Doncs Oriol Lloguero, cap d'urgències de l'Arnau de Vilanova de Lleida, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que puguin oferir el millor servei possible. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vostès per l'interès. Bona nit.
Bona nit.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Fa 2 minuts que han sonat els senyals horaris de 11:15 de la nit. Parlem ara de Pedro Sánchez, que està disposat a reunir-se amb Carles Puigdemont enmig de retrets i acusacions entre el PSOE i Junts. El president espanyol vol rebaixar la tensió i negociar el suport dels de Puigdemont per aprovar els pressupostos. Sánchez no veu com un ultimàtum la qüestió de confiança que li ha demanat Junts, però els avisa que s'equivoquen d'estratègia. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
Per coherència, Pedro Sánchez diu que està disposat a veure's amb el líder de Junts. Sense posar data a la trobada, el president espanyol s'ha compromès a reunir-se amb Puigdemont per intentar refer l'entesa amb Junts. I és que Sánchez considera que Junts s'està equivocant d'estratègia quan aposta per la confrontació. No és el que volen els ciutadans de Catalunya, ha sentenciat el president espanyol, que tampoc veu en l'advertiment de Puigdemont un ultimàtum. Sánchez ha fet aquestes declaracions en una conversa informal amb els periodistes al Palau de la Moncloa i després que Míriam Nogueras allunyés la possibilitat de negociar els pressupostos. Ho ha fet en la sessió de control al govern en què la portaveu de Junts ha fet exigències i Sánchez s'hi ha compromès.
Exigir-los a vostès que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen els catalans, traspassin les competències acordades, respectin les competències que ja tenim.
És que el govern d'Espanya va defender sempre la política útil, que va complir con sus acuerdos y que, evidentemente, vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Sánchez ha tret ferro a una possible aliança entre el PP i Junts que ha qualificat de política ficció, alhora que ha insistit que presentarà el mes de març uns nous pressupostos per al 2025.
I Esquerra puja el preu del suport a Salvador Illa i reclama que el govern es faci enrere de la decisió d'obrir el servei d'emergència 112 a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Com més pressió posen els republicans, més necessitat té el PSC d'anar complint els acords d'investidura. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Els republicans han llançat un ultimàtum al govern per poder negociar pressupostos.
Sí, revertir els acords de la Junta de Seguretat i batallar perquè els Mossos tinguin transferida la seguretat de ports i aeroports. Esquerra hi veu una renúncia del govern i avisa que, si no rectifica, no cal que els busquin per aprovar els comptes de l'any que ve. L'advertiment el feia el president del grup republicà, Josep Maria Jové, mentre el president de la Generalitat intentava rebaixar la tensió.
No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
Jo no renuncio res al meu compromís de defensar el caràcter integral dels Mossos d'Esquadra com a policia de Catalunya. No hi ha cap recobada i defenso que obtinguem les competències que haguem d'obtenir.
El PSC ha entès que la millor manera de gestionar les tensions amb Esquerra, per tant, és complir amb els socis d'investidura?
I aquesta tarda ha fet una passa molt significativa en aquesta direcció. Forçat pels republicans i els comuns, els ha votat la futura llei que deixarà sense efecte la rebaixa fiscal al joc i que comprometrà molt seriosament la viabilitat del macro casino del Hard Rock al Camp de Tarragona. El que va ser impossible la legislatura passada i va provocar la caiguda del govern aragonès i l'avançament electoral, ara s'ha desencallat en una tarda. El diputat del PSC, Jordi Riba, justificava així el canvi de criteri.
Considerem que aquest benefici fiscal no té raó de ser en aquest moment i no es pot escapar cap projecte d'una fiscalitat justa.
La llei que deixarà sense efecte la rebaixa de la fiscalitat al joc es tramitarà per la via urgent i podria quedar aprovada la setmana que ve mateix.
I dissabte sortirem de dubtes i sabrem qui governarà Esquerra Republicana finalment. Fa poca estona hem sabut que Foc Nou, la candidatura que va quedar eliminada en la primera volta de la consulta, no demanarà el vot per cap dels dos finalistes, ni per Oriol Junqueras, per tant, ni tampoc per Xavier Godàs. Albert Prat, bona nit.
Sí, què tal? Bona nit. Decisió que ha pres fa només uns minuts en assemblea la gent de Foc Nou. Unes 200 persones properes a aquest moviment han decidit en una assemblea telemàtica que donen llibertat de vot als seus simpatitzants de cara a la votació de dissabte i, per tant, no es decanten per cap dels dos candidats, ni per Junqueras ni per Godàs. Aquesta decisió és important. Per què? Perquè els 800 i pico vots que van anar a parar a Foc Nou a la primera volta ara tenen la clau per decantar la balança i, sense una directriu clara, el resultat és encara més incert. Consideren, a través d'un comunicat, que ni Junqueras ni Godàs arriben a garantir del tot les 5 condicions que van posar sobre la taula, tot i que sí que remarquen que amb qui comparteixen més objectius és amb la candidatura de Nova Esquerra Nacional. Per cert, aquesta casa demà acollirà el primer cara a cara entre Junqueras i Godàs. Tots dos debatran a l'estudi de Catalunya Ràdio a les 10 al matí de Catalunya Ràdio en un debat moderat per Ricard Ostrell a 3 dies de la votació definitiva.
I aquesta sintonia que ens indica que en Damià Aguilar ens torna a demanar pas, això vol dir que hi ha canvis en el partit de que el Barça juga a Dortmund. Endavant, Damià.
Bona nit, novament. De fet, t'haig de parlar de dos gols, perquè et volia parlar del 1-2 de Ferran en el 74 per una incursió per la dreta de Koundé i ha aprofitat el jugador del País Valencià doncs el rebuig del porter per fer l'1-2, però és que de seguida, dos minuts després, hi ha hagut ja una rèplica del Dortmund per part de Guirassy, l'home que havia marcat el penal, i en el 77, Guirassy és l'home que fa el 2-2. Partit super, super obert. Ara mateix, minut 79. De partit, Dortmund 2, Barça 2.
Moltes gràcies, Damià. Seguim amb la mateixa dinàmica. Si hi ha novetats, ja ho saps. Fins ara.
D'acord.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència.
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Les 10 i 39 minuts, convocada la tercera manifestació contra el president valencià Carlos Mazón per la gestió de la Dana. Es farà el 29 de desembre, coincidint en el dia que farà 2 mesos de la tragèdia en què van morir 222 persones. Les tasques de recuperació s'allargaran mesos. Han passat 5 setmanes des de les riuades i als municipis de l'Horta encara hi ha 600 garatges plens de fang. Treure'l és una prioritat, però la tasca no és gens fàcil. Ho ha comprovat des de València la Pepa Ferrer.
120 màquines i un miler de persones treballen encara per desembossar el llot dels garatges de les zones afectades per la Dana. Els alcaldes reclamen més recursos perquè encara queden 600 garatges plens de fang. Ana Martín és la vicealcaldessa de Benetússer.
Lo que nos hemos quejado desde el principio son los medios. Y aparte de eso, todo este mes hemos estado contratando gente para poder extraer lodo de los garajes. Pero si te digo que en un mes llevamos 1 milió d'euros gastados...
Al carrer José Pérez de Benetússer, veïns, bombers i voluntaris treballen sense descans. David, de Barcelona, porta sí des de fa 40 dies.
Pedres, metals, restos de garatge, peces de cotxes, l'olor és el pitjor.
Una tasca gens fàcil. Fulgen és bomber.
És difícil de llevar perquè el fang està en estat líquid, ¿vale? I té una densitat, busquem una densitat que siga l'adequada per a poder... que les xupones puguen traure bé, aspirar ixe fang.
Per això s'està provant un líquid espessidor que facilita l'extracció del llot i agilitza el seu tractament i trasllat. Fa més de 40 dies de la catàstrofe i aquest és un tema que causa indignació. El vicepresident Gam Pàmpols ha reconegut deficiències.
Una deficiente distribución de medios, pero no porque no existieran, sino porque las prioridades iban cambiando de un sitio a otro. Y al final lo que necesita un alcalde, y ustedes lo comprenden, son certezas.
El govern espanyol voldria que a Nadal no hi haguera fang als garatges. Els veïns ho veuen poc factible.
Avui s'han detingut 9 persones en un macrooperatiu a Barcelona i a Eivissa contra una organització internacional dedicada a distribuir drogues de síntesi i cocaïna. L'actuació coordinada pels Mossos d'Esquadra ha comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Civil i la Policia Federal d'Austràlia. Marc Teixidor.
Sí, la implicació de la policia australiana arriba després que la investigació comencés en aquell país. De matinada, la policia ha entrat en un pis on vivia la parella que, presumptament liderada la xarxa de narcotràfic, i en total s'han desplegat 120 agents de policia, entre els quals efectius d'investigació, d'ordre públic, de seguretat ciutadana i de la unitat científica. Els escorcolls s'han fet als barris de Ciutat Vella, Sant Martí, la Sagrada Família, Sants, Gràcia i el Poble Nou. Després de 6 hores d'escorcolls, han traslladat els dos detinguts al bar que gestionaven a la plaça del Pi de Barcelona. Allà s'hi ha requisat documentació que acreditaria que aquest local era el punt on es blanquejarien els diners de la droga. A banda dels registres que s'han fet a Barcelona, a Eivissa, la Guàrdia Civil n'ha fet un en un altre habitatge. Els detinguts se'ls imputen els delictes de blanqueig contra la salut pública i de pertinença a organització criminal.
Troben una noia penjada a Portbou. Sembla un suïcidi, però no està clar. I la primera i gran incògnita se centra a saber qui és.
Ha començat la recerca del cadàver de la jove coneguda com la noia de Portbou. Fa 2 anys i mig es va identificar com a Efi Rauter, una jove del Tirol que havia desaparegut a Florència el 1990. I la seva família ha demanat recuperar-ne el cos. Girona, Maria Rovira.
Han passat 34 anys des que van trobar el cos de la jove penjat d'un pi. El van enterrar en un nínxol del cementiri de Figueres i l'any 2001, encara sense identificar, el van dipositar en una fossa comuna. El forense Narcís Verdalet especificava a Catalunya Ràdio com estan treballant.
En aquests moments estem obrint una àmplia sonda amb la màquina excavadora, que ja tenim obert quasi 3x4, estem a 1,5 metres de profunditat. De moment estem trobant moltes restes esquelètiques, però el resultat de la troballa de les restes de la Evi i Rauter encara no s'ha produït. Esperem el temps que faci falta. No hi ha pressa, però hem de tenir èxit.
En les feines també hi ha tècnics municipals, responsables del cementiri, membres de la policia científica de la Guàrdia Civil i l'arqueòleg Ot Ordeig, treballant per recuperar el cos com demana la família. També està previst que un cop es treguin les restes es facin proves d'ADN per verificar-ne científicament la identitat.
Catalunya nit.
La Fundació Bofill proposa que els alumnes que tinguin un baix rendiment facin 4 hores més de classe a la setmana i que a secundària les matemàtiques es treballin amb un màxim de 10 alumnes. És una de les mesures per corregir els mals resultats educatius que han inclòs el seu anuari. L'informe també avisa que les diferències entre els alumnes amb més i menys recursos s'han agreujat. Maria Costa.
Per l'entitat, per capgirar els resultats, cal abocar més finançament a l'educació. Per exemple, perquè als centres de més complexitat hi hagi un mínim de 5 professionals d'atenció social, psicopedagògica i de salut. També perquè els 235.000 alumnes amb un nivell baix puguin rebre 4 hores setmanals de suport. Ho explica el cap de projectes de la Fundació Bofill, Miquel Àngel Alegre.
Entenem que ara mateix parlar d'una sisena hora és obrir un meló que no ens toca, però en canvi, amb aquesta idea d'oferir més horari pel suport educatiu de l'alumnat més feble, doncs podem arribar a aquestes 4 hores, que són, ens les podem imaginar com de dilluns a dijous, una hora extraordinària per reforçar aquests aprenentatges.
La recepta per millorar aquests resultats també passa per treballar amb grups reduïts, sobretot a l'ESO, quan s'ensenya matemàtiques i ampliar la plantilla de les aules d'acollida.
Això és un no parar, Damià. Aguilar, endavant. Què està passant a Dortmund?
Que el Barça acaba de fer el 2-3 i que l'ha tornat a fer Ferran Torres. Ara mateix, minut 86. Dortmund 2, Barça 3. Fa 2 minuts, el Barça, que recupera una pilota en defensa, comencen a córrer. Primer Pedri, passada a Lamin, passada a Ferran Torres, i Ferran Torres, que sembla que ha tingut temps fins i tot de menjar-se un entrepà perquè s'ho ha preparat perfectament i ha creuat la pilota per fer el 2-3. Eufòria a la banqueta del Barça ara mateix, 86 i mig de la segona part, Dortmund 2, Barça 3.
Molt bé, moltes gràcies, Damià.
Fins ara.
Passa un minut de 3:15 de la nit. El primer ministre hongarès i actual president de torn del Consell Europeu, Viktor Orbán, sosté que Volodymyr Zelensky ha refusat una oferta d'aturada de les hostilitats en la guerra contra Rússia durant les festes de Nadal. Vicent Missut.
Orbán diu que també havien proposat un intercanvi de presoners ampli, però que el president ucraïnès l'ha exclòs. Zelensky nega haver-ne parlat. L'oferta desgranada per Orbán s'hauria produït arran de la conversa que el president hongarès ha mantingut amb Vladimir Putin i que Kiev ha denunciat com un cop de porta a la unitat europea. Segons el Kremlin, Orbán ha ofert una solució politico-diplomàtica fent servir els seus contactes amb els dirigents occidentals. Putin hauria respost denunciant que el considera una línia destructiva ucraïnesa en excloure una resolució pacífica. I ha promès una resposta al nou atac d'Ucraïna en territori rus amb 6 míssils balístics nord-americans ATACMS contra els aeròdrom militar de la regió de Rostov. Fonts nord-americanes adverteixen que aquesta resposta podria involucrar els nous míssils hipersònics Oreknik, capaços de muntar un cap nuclear. Al terreny diplomàtic, els ambaixadors de la Unió Europea han aprovat el 15è paquet de sancions contra Rússia que afecten l'activitat de vaixells de tercers estats que porten petroli rus i empreses xineses que fabriquen drons. Tot apunta que aquest nou paquet s'adoptarà formalment en la reunió dels ministres d'Afers Estrangers prevista per a dilluns que ve.
Catalunya Nit.
Per aconseguir una societat lliure de combustibles fòssils i evitar l'escalfament del planeta, molts defensen la seguretat de l'energia nuclear. Per d'altres, les nuclears estan condemnades a desaparèixer a favor de les renovables, que ompliran el buit de les fòssils. És un nou capítol del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, que ens agrada avançar aquí al Catalunya Nit. Quim Olivares, benvingut.
Hola, bona nit.
A veure, quins països estan apostant o han apostat per l'energia nuclear?
Mira, n'hi ha forces, però hem agafat Finlàndia com a exemple. Allà, l'any que ve, inauguraran el primer magatzem permanent del món per combustible nuclear gastat. No volen deixar la responsabilitat de la gestió dels residus més radioactius a les generacions futures. Pasi Tuohima és cap de comunicació de Posiva, l'empresa que el construeix.
De fet, la gent està molt orgullosa, perquè és molt millor posar sota terra el combustible nuclear gastat de 3 reactors que no deixar-lo, com ara, en piscines temporals. I penso que els governs locals estan orgullosos de formar part d'una cosa que es fa per primera vegada al món. Tenim un gran suport.
Al país nòrdic, un 80% de la població accepta l'energia nuclear, al contrari del que passa aquí. Aquest finlandès em deia que com més coses saps d'energia nuclear, menys politens. Oh,
sting. Radioactivität. Strahlt Wellen zum Empfangsgerät.
Quim, si Finlàndia és el primer país del món que fa un magatzem permanent de residus nuclears, que aquest és el gran tema polèmic sempre que parlem de nuclears, això vol dir que la resta de països es deixa per a les properes generacions que se n'ocupin?
Tal qual, tal qual. De fet, cal tenir present que la feina de construir aquest magatzem demana dècades i també una elevada inversió. S'ha d'estudiar si hi ha activitat sísmica, per exemple. Llavors cal refredar els residus durant dècades en piscines abans de col·locar-los en contenidors de coure molt gruixuts que no es corrompen i amb perforacions dins la roca. Al voltant hi queda un anell que es reomple amb bentonita, una argila especial, com explica un geòleg i també doctor enginyer de camins, canals i ports, es diu Jorge Molinero.
En presència de agua se hincha, tiene mucha capacidad de succión, pero es que además es de muy baja permeabilidad, es prácticamente impermeable. Pero es que además, si el radionucleido se escapara, esa arcilla tiene capacidad de sorción, y entonces el radionucleido quedaría absorbido allí. Y además de todo eso, luego quedan 500 metros de roca, que és un granito també de molt baixa permeabilitat.
El doctor ens podria convèncer, però aleshores la pregunta seria per què no es fa així a tot arreu i ja?
Ja s'acaba el problema, no? Sí. Doncs mira, és que l'inversió és molt cara. Són 2.500 milions d'euros, segons la revista Forbes.
Déu-n'hi-do, sí.
I a més cal planificar-ho en temps. Finlàndia va aprovar els plans de construcció de la instal·lació l'any 2000 i a l'estat espanyol no s'actua així.
Alguien en la administración de aquel momento, Zapatero, dijo, antes de resolver el problema de los próximos 100.000 años, vamos a resolver el de los próximos 200. Entonces, se decidió hacer un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, en Ciudad Real. Y cuando ya estaba todo aprobado y todo el mundo estaba de acuerdo, ese proyecto fue inviable, pero por pura situación política, ¿eh? Nada, ahí no hay tecnología, ni ciencia, ni nada.
L'energia nuclear sempre sentim que prové de l'urani.
Sí.
De quin país ve el que es consumeix aquí?
Doncs mira, des de la invasió russa d'Ucraïna, les centrals nuclears de l'estat espanyol han deixat d'abastir-se d'urani rus. Sentim ara Alfredo García Fernández, que treballa a la central nuclear d'Ascó des de l'any 1998.
I ara l'urani ve molt també de Canadà i d'Estats Units, i els països que tenien capacitat d'enriquiment, que no ho estaven fent perquè els russos eren més barats, ara ho estan fent, no? com França.
Aquest divulgador nuclear defensa que hi ha un ressorgiment de l'energia atòmica al món, però, en canvi, Espanya planeja el tancament de les 7 centrals entre el 2027 i el 2035, i ell ho considera una excepció. En canvi, França és el país més nuclearitzat del món en proporció a la població i el segon que produeix més energia nuclear després dels Estats Units. Dels 60 reactors que estan en construcció ara mateix al món, 6 s'estan fent a França.
De vegades hi ha el debat de si l'energia nuclear és perillosa, si no, si és segura. Però el cas és que tots hem sentit a parlar d'accidents molt greus. Fukushima al Japó o Txernòbil a l'URSS. Vull dir que això ja ha passat.
Això ha passat i és cert. García, aquest divulgador nuclear, argumenta que aquests accidents no s'han explicat mai bé.
L'accident de Txernòbil, per exemple, és el paradigma d'accident nuclear quan és un reactor que no té res a veure amb la tecnologia que tenim nosaltres actualment. No té un edifici de contenció, com podries veure que tenim aquí a la central nuclear d'Ascó i a Vandellós, a totes les centrals nuclears espanyoles, hi ha un edifici que conté el reactor i els sistemes de seguretat, que està preparat inclús per rebre l'impacte d'un avió de passatgers. Realment tenim un sistema de seguretat que no es tenia aquesta central, i que van fer les coses, evidentment, molt malament.
Aquest divulgador assegura que, com ja va passar amb altres invents, inicialment de l'àmbit militar, com el GPS, internet o el menjar enllaunat, a l'energia nuclear també se li pot donar un ús civil posterior.
Per tant, l'energia nuclear que ha sigut passat, que és present encara, la gran pregunta és si té futur.
A veure, els tres testimonis que hem sentit fins ara creuen que sí. Jaume Morrón, exgerent de l'Associació Eòlica de Catalunya, considera el contrari. Considera que la indústria nuclear ha estat útil durant molt de temps, però que ara està acabada.
S'han desenvolupat altres tecnologies que utilitzen recursos propis nostres i que, a més, i aquesta és la qüestió més important, fan una electricitat molt més barata que no pas la que pot fer un reactor nuclear.
Alemanya ha demostrat que no cal l'energia nuclear per fer la reversió a les energies renovables. Berlín va decidir tancar-les el 2022 abans que les centrals de carbó i les ha anat substituint per energia solar, fotovoltaica i eòlica.
Per tant, tenim un país que ja ho ha fet, ha dit zero nuclears i segueixen vius, vull dir que allà estan. No sé si n'hi ha d'altres que hagin abandonat les nuclears.
Sí, n'hi ha d'altres, per exemple, Àustria i Dinamarca ja no en tenen i aposten pel sol i el vent. El Regne Unit també està fent els deures per esdevenir 100% renovable. Per Morron, pocs estats al món aposten per les nuclears.
Només amb alguns països amb règims polítics que jo no desitjo pel meu país poden mantenir un programa nuclear, tot i així, i estic parlant de la Xina, la generació elèctrica nuclear de la Xina és minúscula comparada amb la generació elèctrica eòlica i solar. Podem arribar a la conclusió que el programa nuclear xinès, a banda de l'electricitat, té altres interessos, com són els usos militars, com ha estat el cas fins i tot d'Espanya. És el cas de França, i és el cas del Regne Unit, també, i naturalment és el cas dels Estats Units d'Amèrica.
Això, Quim, se'ns ha fet molt, molt curt. On podem seguir o escoltar la versió completa del mapa de Mundi?
Doncs mira, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i també a la del 3CAT.
Perfecte, així ho farem. Moltes gràcies, Quim.
Vinga, bona nit.
Palau Vincles, el projecte social del Palau de la Música Catalana, ha rebut un dels 5 Premis Art Explora de l'Acadèmia Europea de les Belles Arts de París. Els guardons, un dels més prestigiosos en l'àmbit cultural europeu, s'han lliurat aquest vespre a la capital francesa, Montse Pujol.
El projecte del Palau de la Música ha estat distingit per la seva tasca de foment de la inclusió i la integració social a través de la pràctica coral col·lectiva de nens i nenes. El director general del Palau de la Música, Joan Uller, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat el que pretén la iniciativa social del Palau.
Enviem professors de cant i directors de cors a escoles i centres socials on hi ha aquests cors de nenes i nens que hi participen i que del fet de cantar junts pensem que poden tenir tota una sèrie de millores en les seves competències emocionals, personals, socials, de llenguatge i artístiques.
Els Premis d'Art Explora de l'Acadèmia Europea de les Belles Arts volen donar suport a projectes innovadors de qualsevol disciplina artística que es pugui expandir dia arreu d'Europa. En aquesta edició s'hi han presentat 232 projectes. Palau Vincles ha obtingut el Premi Especial del Jurat, dotat amb 20.000 euros. Everyone is warm inside. The mercury is dropping down. Outside it's chilling, but inside it's thrilling, with fireplaces burning and records that keep turning.
Diríem que ha de fer fresqueta demà, però no ho sé, no ho sé, no ho sé. Gemma Puig, com has fet la tria de la cançó avui? Bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Tommy Rowe que es diu It's Now Winter's Day. Doncs sí, és moment de dies d'hivern. Avui n'hem tingut un.
Sí.
Amb nevada al matí a cota relativament baixa, entre els 400-500, després sí que ha pujat ràpidament, però anant endavant, i per tant ha deixat paisatges blancs a molts sectors de l'interior. I demà tornarem a tenir un dia d'hivern. La cota sí que tira cap amunt, la nevada doncs, serà cap al Pirineu Oriental, situada a la tarda ja cap als 1.400 metres, però les temperatures seran força baixes, tindrem un dia tapat, ennuvolat, i també haurem d'estar pendents dels ruixats que ara mateix van entrant de mar cap a terra i que demà poden ser localment intensos a la costa, ben bé des de la selva fins a l'Ebre, litoral i perlitoral, podem tenir ruixats que poden descarregar amb intensitat més de 20 litres en només mitja hora i, per tant, precaució perquè estones, això no vol dir que plogui tota l'estona, però estones ho pot fer amb intensitat.
Perfecte, doncs estem preparats pel fred i per la pluja, per si de cas. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit. Thrilling.
faces burning